que podrien arribar a estar entre els 37 i els 40 graus. Així que recomana precaució per aquest cap de setmana. I amb aquesta informació hem arribat a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts, qui més, qui manco passeja per la vida duent una màscara. Màscara que ens pot protegir, però que també falseja. Quan la màscara cau i ens deixa entreveure el que hi havia darrere, sol haver desil·lusió o la reafirmació de ja sabia jo que aquesta era així o que això era d'aquesta manera. I vivim temps de molta màscara i d'haver de passar pel tub. Però recordem-nos a nosaltres mateixos que tenim opcions, que allò local està de moda. Traguem pit del que som i gaudim del que teniu. Que pagaríeu per escoltar-nos ara davall d'una figuera menjant un pa amb figues i formatge curat d'amor?
Pero qué guapa que estás hoy, oye chiquilla. Y mientras tú por señas me dices que sí, sufro guardando la distancia permitida. Late mi corazón como el de un colibrí, con mucha gracia encima de la mascarilla. Has dibujado un garabato con carmín, luce tu boca en una mueca divertida. Hago el payaso imitando a un bailarín. Te tiro un beso con mi guante de enfermero. Tú con un guiño me respondes recibido. Llevas tu mano al corazón con un te quiero y entonces yo me pavoneo presumido. Baile de máscaras, baile de máscaras. Bailemos este vals sin partitura. Baile de máscaras, burlamos la clausura. Todos los martes junto al puesto de verdura.
Deixa que canti Javier Ruibal aquest baile de màscares, perquè ens encanta Ruibal, perquè l'estimam i perquè ens està fent poesia en una època que tots recordem, que apareix ja, d'això fa tant, no?, que duien mascareta. I de, a veure, tampoc fa tant. Miquel Àngel Palleres, com estàs? Benvingut a casa teva.
Molt bé, ja comença amb sos pares de punta escoltant en Javier Ruibal. Quin crac.
En Miquel Àngel també li agrada en Javier Ruibal. Rafa Goberna, com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies, encantat. I amb moltes ganes d'aquestes paraules a veure on ens porten.
A veure, perquè aquesta és la gràcia de compartir aquesta conversa i aquestes quatre paraules polisèmiques que jo ja he deixat entreveure a la meva entrada, que són màscara, tub, figa i local. Julià Puig, com estàs? Benvingut.
Hola, què tal? Com anem? Moltes gràcies per ser convidat un pit més.
Molt bé, un gran oient d'Ivetres Ràdio i d'aquest programa, en Julià, també des producte local, que clar, Ivetres Ràdio és producte local, Julià. I de vinga, primera pregunta obligada, Miquel Àngel, ja que t'he saludat a tu primer, si te dic màscara, que te venes cap primer de tot?
Bueno, pues, evidentment, les mascaretes, tot i que no sé si és la mateixa excepció màscara que mascareta, però bueno, és el que te portes a la cara. Però pensava en Venècia, no? En aquest baix de màscares segle XVII o XVIII, que la gent ballava portant una màscara i com aquesta màscara pareix que feia que no te reconegués ningú i tu a vegades veus una pel·lícula i veus qualcú amb la màscara porada o en Clark Kent en ses ueres porades i ja no és Superman i és Clark Kent i dius, joder, sí que canvien unes gafes. Però bueno, la màscara sí que t'atapa molta cara i supos que d'aquí ve l'excepció, no?, de canviar. Jo crec que, això, me venien al cap el tema del ball de màscares i com supos que s'orien d'això és que nadie me reconociera en un baile social.
Julià, màscara?
Jo sempre que sona la paraula màscara me ve aquell gran personatge en Jim Carrey. No sé si abans de que jo nascés o quan era jovenet, però sí que és vera que va ser part de la meva infantesa i bueno, me du bons records. Però bé, per poder dialogar un poc més i no haver d'entrar...
Ho he mirat, és el 94.
Mm-hmm. 94, dos anys et tenia jo.
I que cantava... Ho hem recordat, de fet, aquesta setmana amb en Toni Camps, La Màscara, aquesta pel·li de Jim Carrey, icònica, que clar, també feia malifetes quan se posava la màscara.
Correcte.
Era com un dimoni de Tasmània, no?, aquell Jim Carrey. I en Rafa governa amb màscara que li ressona.
Uau, la màscara és un personatge, no? Vull dir que, i tots portem màscara i canviem de màscara. Però la màscara no ens explica, perquè hi hagi una màscara fa falta a l'ego. A l'ego és a l'actor, que és diferent de la màscara, no? Hi ha egos que estan inflats, altres estan inflamats, altres que són febles, i en funció de com tinguis l'ego, així et va la teva màscara. Però no és suficient, això, perquè de part de l'ego està el jo. I el jo és el que tu... Quin concepte tens de tu? I, a més, el concepte de jo està el si mateix, el self, que diuen, que és el conjunt d'aquestes tres coses més aquella part que no coneixes de tu, com és l'inconscient. Amb la qual cosa, la màscara és el resultat és el resultat de totes aquestes coses des del punt de vista de la psicologia i és algo que es pot treballar, que es pot... Bàsicament, el treball que es fa és, o bé, penso que és ajustar a l'ego per reforçar el jo. Amb aquests. Llavors, no totes les màscares són falses. Vull dir, hi ha persones que no? I una mica d'ego també pues, et dona força, no? Però el que realment t'aguanta és el jo. Una gran paraula.
Aprofitàveu per fer consulta amb en Rafa Goberna.
Un sofà, m'ho posaré i...
És que l'estava escoltant, simplement. Sí. Disfrutant.
No, però aprofitàveu el divan. Aprofitàveu per demanar també. Costa anar per sa vida sense un poquet de màscara. A vegades, fins i tot, l'educació, els usos socials són un poc màscara, o no?
Per descomptat, vivim amb un convencionalisme social acceptat, no? I això fa que la convivència funcioni. Necessitem el personatge. El que necessitem és que el personatge s'hi sembli molt a nosaltres. A vegades és possible, a vegades no, i a vegades fa falta posar-se una màscara en funció del context. Però en el fondo, tu ets un altre, no? I llavors, quan acaba aquest context, et trobes amb tu, no? Això està molt connectat amb l'autoconeixement. La personalitat ve del temperament, que és el que ve de fàbrica, i de fàbriques, doncs, segons Jung, el que ve també són idees, arquetips, és a dir, el cervell, el nadó no ve net, vull dir que ja ve amb programes, no? I després està el caràcter, que és el que tu incorpores a partir del teu aprenentatge. I llavors això és el que és la matèria prima del jo, de l'ego i la màscara que surt allà, no?
Les màscares no sempre menteixen, no?
No, sí. Hi ha persones que tenen la màscara, que tenen la màscara que coincideix amb ells, no? Que costa molt, no? Jo penso que l'ésser humà, el fet de que no estigui acabat, és sumament interessant.
Jo pensava, quan estudiava la carrera, fa mil anys d'això, jo crec que en Julià quasi no havia ni nascut, hi havia una assignatura a la carrera que se deia processat digital d'imatges, i bàsicament consistia en el que ara Photoshop ja traia de sèrie, que s'aplicava filtros i tal. Si bé que la carrera pues, no aplicaves filtros a un software, sinó que en fi, el programaves tu, no? De qualque manera. Hi havia un que se deia màscara. I té que veure amb això perquè era aplicar una imatge damunt una altra de forma que la imatge original no canviava. Adapto una cosa encima d'altra, però no pierdo l'original. No? Això era una mica el concepte de màscara que jo m'imagino que ara en el Photoshop encara deu existir i suposo que els dissenyadors gràfics si hi ha qualcú que m'ho pugui...
I ho recolles diccionari, eh? Sí, sí, sí. Doncs sí.
Pues, encara deu existir i supos que s'aplica i s'aplica molt, no? Uh-huh. Però sí que té que veure, com jo me pongo una máscara delante, pongo otra cosa delante que me tapa la cara, però no hago desaparecer mi cara. Sa máscara té aquesta component que tu deies de camuflo algunes coses, hago que canvien o que en apariencia canvien, però la realitat continua sense mateixa. No? Enmascara, oculta, convierte algo en ficció, però la base i el sustento segueixen exactament la mateixa. No? I crec que això és el concepte de sa màscara. Camufla, però no can.
Jo respecte a això, sempre he pensat... A menys si realment són màscares. Sí que se diuen molt, no?, que tothom són diferents segons el moment en el que ens trobem, socialment, amb la família, amb els amics, amb la parella... Si som un museu, rodejat amb gent més intel·ligent... I si realment són màscares, i com diu Miquel Àngel, sempre hi ha la persona real darrere, no? O si realment són diferents personatges. Uh-huh. Perquè, clar, com sabem qui som, no? Som qui som quan som en la parella, o en la família, que són el nostre nucli més proper, o amb els amics, que suposo que és quan estem més relaxats, que no hem de demostrar res, no? Són màscares o són personatges?
Jo suposo que la gent que fa 5 o 6 o 10 anys de psicologia, en el final tampoc ho té massa clar. No?
De fet, segurament som un poquet de tot això que diu en Julià, no?
Sí. Home, diuen que som qui soc quan estàs sol.
Som molt avorrits, oi, de...
No, és que estàs sol.
Exacte.
No sé si ho havíem parlat. Al fer una presentació sense dir on vas néixer, què treballes, què vas estudiar... Quan et treuen les etiquetes, què queda? Qui és en Julià?
En Julià diria un tio en el que li agrada bussejar, per exemple, no?
Sí, exacte.
Això seria vàlid, no?
Sí, clar.
Sí. Com us agrada el que no, no?
Podria ser... Els valors que expliquen la teva conducta, les teves línies vermelles que no trepitges ni tu. O hi ha persones que diuen, és que jo soy así. Això és un horror. Jo soy así vol dir que no estàs llegint on estàs.
Sí, sí.
I el context és el que dona sentit al text.
Bueno, però això és darwinisme, no? O sigui, en el final també t'adaptes o necessites adaptar la teva conducta, sobretot aquella part més social, segons a qui tens davant, no? O, pues, no és el mateix on no xerres igual amb una audiència determinada que amb la teva dona, que amb el teu fill, que amb la teva parella, que amb qui sigui, no? O amb un client o amb un proveïdor a sa feina. Però aquesta adaptabilitat, que no sé si són màscares com a tal, pues, el que te permet no estar metiendo la pata constantment. Pues eso, hi ha gent que li diu intel·ligència emocional, hi ha gent que li diu... Bé, crec que té moltes paraules per xerrar... un pot de lo mateix, no? De com jo me modifico un poquito, no substancialmente, però un poquito, per agradar més una altra part, no? I jo això no ho veig necessàriament malament, no? És aquestes petites modificacions que fas perquè la gent del teu entorn estigui més còmode, tot lo contrari, crec que la gent que no ho fa és allà on té molt de problemes, no? I a vegades per estalviar-te aquest problema simplement necessites una certa adaptabilitat. Mm-hmm. Hi ha gent que és més capaç, hi ha gent que és menys, i per una altra banda, jo crec que això d'anar tenguent màscares i anar, que és el que tu deies, i soy diferente con diferentes persones, jo particularment me crea un molt d'estrès. perquè clar, ara jo li he mollat una història a la meva dona de lo que sigui, lo de mantenir, eh? Perquè com ho canvia, llavors si me canvi de màscara, me poso una màscara que no toca, ja on no és, estoy mintiendo, no? I jo penso que és molt millor no mentir per tranquil·litat personal, no? I així no tengo que hacer memòria de lo que he dicho o dejado de decir.
Bueno, te pots adaptar, no mentim, no? O això és adaptar-se, bé, no sé.
Bueno, és lo que deia, que és adaptació, però esta adaptació és un pequeño cambio.
Ja.
Requiere una pequeña modificació.
Jo penso que no s'ha de mentir, però tampoc has de dir tota la veritat.
Està bé, això.
Al tanto, eh? Vull dir que a vegades lo del sincericidio, no? Gent que vomita, no? I llavors és incapaç de valorar quin és l'impacte del que vas a dir. I llavors, vull dir, pots explicar fins aquí i després ja
continuarem
parlant, no? Però mentir és que és un lío, perquè t'has de recordar i... fatal.
I bueno, les verdades per muy categòriques que sean, no? Jo crec que... I jo me dono compte con los años. Però tot té su tono de gris, no? Su tono de, o su color. I a vegades que tu te penses, no, esto es blanco o es negro, i no és així, ni molt menys, no? I no sé si és l'experiència, l'edat, llama-lo com ho quieras, però en sotens te vas donant compte de que efectivament vives en un gris constante i tot tiene sus matices, les persones que tens a davant tenen sus històries i lo que tu ves... Això és dibuix, que ho he vist moltes vegades, que tu ves, quan ho mires, un 6, però clar, la persona que tens davant veu un 9. I tu pots dir categòricament que és un 6, i l'altre te dirà, pues és un 9. I els dos tenen raó. Uh-huh. I, però simplement és perquè el que tinc a davant se presta confusió. Però és categòric per tots dos. I pues, la veritat no és absoluta en molts casos.
I la pintura la que hauríem de fer seria posar-me la màscara de l'altre, no?
Mm-hmm. Mm. Jo, és una bona cosa, no? Quan te poses les sabates de l'altre.
Exacte. Sí. La màscara de davant. Seria un pan, La matança de Texas. Desagradable, però...
També és una pel·li que ha triat en Toni Camps aquesta setmana, per cert. I vinga, passant paraula, la següent que vos propòs és tu. Bé, anirem baixant el so d'aquesta tubular, Bells, perquè no la deixarem tota. Mos podria tancar el programa 25 minutets, aquest tubular, Bells, part 1, perquè hi ha una part 2 que dura 24 minuts, de Mike Oldfield. Mos donava centrada la paraula tub. A veure, Miquel Àngel.
Ara contaré una anècdota que mon pare, la primera vegada, sí, fa molt d'anys, la primera vegada que va escoltar aquesta cançó, me va venir a mostrar, que canció més bonita. I jo li vaig dir, tu no has vist l'exorcista, eh? Perquè jo escolto aquesta cançó i me cago encima, un poquito. I recordo que Tubular Bells, de que a mon pare li agradava molt la cançó, perquè no feia cap relació amb la pel·lícula, no? I si heu vist la pel·lícula, pues, assusta molt, no? I això és una de les coses que pens de l'anècdota de Tub. Però bueno, per no passar pel Tub i fer una mica el que diran els d'altres, tornant a aquesta anècdota de la carrera, jo vaig començar a estudiar enginyeria quan començaven a existir les primeres fibres òptiques, que avui en dia una fibra òptica és un pèl, però en aquell moment eren cordats de pescar de nylon, vull dir, eren un tubs, no eren forats per dins, no eren huecos, eren de dues substàncies, una més densa de dins i una més menys densa de fora, que permetia que la llum anés per de dins rebotant, sense salir-se. Però jo era un tub, però estos tubos s'han convertit en hilos. Uh-huh. I
no segueix si... passant el mateix o més, no?
Bueno, avui en dia, per lo que en aquell moment nosaltres estudiàvem, i jo tenia guardada una petita fibra òptica, que era un bocinet així de dos pams de tub de fibra òptica, ara mateix, avui en dia, per aquell tub que jo tenia en el seu moment, igual fiquen milers, no?, d'aquestes fibres avui en dia. Tot ha evolucionat molt i estem xerrant de fa 25 o 30 anys, no estem xerrant de fa tant de temps, no? I com ha canviat la tecnologia? Com la tecnologia mos farà passar per tub?
A veure, Julià, tub?
La paraula tub me recorda sempre la plaça d'Estub. Jo vaig estudiar a Joan Alcobé, que li envio una ferrada aquí a en Tomeu Castell, un gran mestre que vaig tenir, i me recorda en aquella joventut que sortíem en el pati de l'institut i estudiàvem després a la biblioteca Ramon Llull, que vaig estudiar la activitat, i mai vaig entendre per què. Per què hi ha un tub dins de la plaça d'Estub? Què significa aquesta gran construcció que teníem allà? No té cap altre nom que la plaça d'Estub.
Li hem arribat a posar perquè l'escultura se diu Sòlido Contraste. Això sí que ara t'ho durà a pensar encara... Encara més, però aquesta obra se diu així i és dels arquitectes Pere Rabassa i Eugeni de la Fuente. I, clar, per tots els palmassans és la plaça d'Estub. És que, en el final, la gent és sàvia.
Sí, sí, plaça d'Estub.
Rafa Goberna, Tub.
The Tube. El metro, en Londres. Mm-hmm. Sí, que sí,
Sí, sí.
Mind the gap. Sí.
Per mi representa la funcionalitat és connexió. I que el cos està ple de tubs, de venes, artèries, de nervis, que compleixen aquesta missió de portar informació cap a un cantó o cap a un altre, no? Però és el que fa que les coses funcionin. La setmana passada vaig estar a Uzbekistan i allà hi ha un tub, va haver-hi un tub tan important com és la Ruta de la Seda, pel qual va circular la cultura, va circular productes, va circular malalties, l'hambruna, el virus de l'edat mitjana va passar per allà, i que és algo que circulava per tot, no? I que és necessari. El preu que hi havia que pagar va ser el que va Cristóbal Colón va dir: vaig a veure si trobo un altre tub que ens salvi impostos i que ens salvi temps, no? I continua viu, això, eh?
Està tot inventat, eh? Pensava en l'estretxo de Hormuz, no? que també estan allà...
Que tubo.
Que també és un bon tub. I que més vols bé?
Allà on et posen les mostres de sang.
Sí, és un
tubet, clar. Un tubet d'ensayo, no?
Sí, un tassaig.
Que sempre m'ha donat molt mal rotllo, saps? Quan veig aquestes coses, dic, esto es para hacer experimentos y cosas chungas.
Chungas, no, perquè salven vides, eh?
Algunes vegades, però jo no record. No. I crec que qualque vegada ha sortit en aquest programa que com vaig deixar la meva escola de color taronja després de ficar a dins un tub d'assaig que me va donar la professora de química, hay que meter un poquito de no sé qué componente dentro de este poco, dos gotas para que veas la reacción. A mí me salió un poco mal y inundé el colegio de un humo color naranja que me van a enviar... Vete a la cocina a beber leche, que no sé per què era, supos que la llet amortiguava una mica... Però mi experiència con los tubos de ensayo ha estat una mica de amor y odio. Saludos a Mercedes Dopico, si me está escuchando.
I escolta, passau pel tub, voltros de tant en tant, a veure... S'ha de passar pel tub.
Hombre, s'ha de passar pel tub.
Un parell de vegades cada dia, no?
Sí, bon parell. Sí. Mentre com us agradaria. Però, bueno, també crec que està bé de vegades no passar pel tub. No? Hem de tenir tots també la nostra posició i sobre un mercat i definir, perquè si no, al final, seria un tub interminable, no? Com la Ruta de la Seda, com seríem un dia en sobre d'acabar la vida sortiríem a l'altre costat, i crec que això d'anar a veure la llum, estar ficat dins un tub, tampoc seria bo per ningú.
Però no. Crec que el tipus de societat amb el que vivim, el tub es va fent gran, 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 i acabarem tots passant pel tub.
El mateix.
Sí. No, que va, serà ampli.
És dolent?
Per un motiu. Perquè estem renunciant al nostre criteri. Canviem el criteri nostre pel criteri de la comunitat. L'altre dia llegia un article sobre intel·ligència artificial que deia que abans consultàvem a Google. Avui en dia això ja comença a no passar, perquè la intel·ligència artificial et diu això. No et dona opció, però acabarem amb una societat unificada, monotemàtica. Todos pasando por el tubo.
Vivimos una sociedad que necesita adaptarse. Allò de si intel·ligència artificial te dona només una opció i Google te'n donava moltes, bueno, Google te'n donava també les que ell considerava que t'havia de prioritzar, no? I ara si intel·ligència artificial te'n dona una i tu ets lliure de demanar-li més.
Màscara i tub ens estan donant molt de joc. Anem a fer una petita pausa i tot d'una tornem amb en Julià Puig, en Miquel Àngel Palleres i en Rafa Governa.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
IB3 Ràdio és Dial.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Mamá, sota l'ombra d'un arbre, no queda núvol que em vinguin a veure, passar la tarda pensant-te, i és molt dur només imaginar-te tot allò que ens faríem si no ens aturessin els altres. Però quan m'arriba la teva notificació, somric com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, soc ric sense un duro i estic molt millor. I de sota tot són risses, alegries i les penes d'un amic, un bon col·lega, solucions i no problemes. I de sota tot són risses, alegries i les penes d'un amic, un bon col·lega, solucions i no problemes.
I d'això, solucions i no problemes, i aquí ens teniu en aquesta nova conversa polisèmica amb en Julià Puig, en Miquel Àngel Palleres i en Rafa Governa, i mos donen la benvinguda els Figaflaues, amb aquesta cançó Solucions i no problemes, perquè la següent paraula que vos convido a comentar és precisament aquesta, figa, Julià.
Jo la figa és la fruita que més m'agrada. Representa estiu, la textura m'encanta, la dolçor... Buah, només vull que arribi l'estiu, no per la calor, no per la plaia, no per veure't amics i disfrutar de les verbenes, no! Les figues.
I ara, a més, ja se comencen a agafar les primeres, aquestes figues flors, que canten les figaflaues, i que fa estiu aquesta oloreta, Miquel Àngel.
Jo no m'agraden gens, i doncs, les figues, no. Mai m'han agradat massa. Així que la meva excepció té més que veure amb el gimnàs i el meu entrenador personal, perquè ahir me va donar maceta i les cames me fan figa avui. Joan Sastre, si m'estàs escoltant, que sigo queriendo, però no me donis tanta maceta, per favor.
A veure, Rafa Governa, figa.
Jo m'apunto amb en Julià. Jo trobo, són extraordinàries, són diferents. Digue'm una fruita que s'hi sembli. I això és una pregunta. Vaig llegir que el tema de la floració de la figa necessitava una vespa que es ficava dintre. Això és correcte? O, si no...
no sé si és vera o no és vera, però això que són els típics vídeos de xarxes socials que t'has de creure la meitat, però jo també ho he vist, això.
Que entra dintre, perd les sales, es queda dintre, fertilitza o el que hi ha dintre i és absorbit per la figa. Teniu alguna idea de...
Nosaltres no, però com que sabíem que mos faries aquesta pregunta, li hem demanat a en Montserrat Pons Boscana, expertíssima en figues, que mos ha contestat.
Figueres, figueres mascoles, cabra figueres, que només tenen flors masculines, que dins el seu interior tenen un petit himenòpter, que és el blastòfago, que és una petita avispeta, que s'impregna de pol·len de les flors masculines de l'interior i va a pol·linitzar, a fertilitzar, les flors femenines de les figueres femelles, de les figueres femenines. Per tant, una vegada pol·linitzades, aquell blastòfago, aquesta petita avispeta, mor a dins l'interior de la figa pol·linitzada, de la figa femella. Per tant, totes les figueres turques, totes les figues turques, o diríem de tot el Mediterrani Occidental, que són figueres femelles, una vegada pol·linitzades, aquesta petita avispeta mor a dins l'interior de la figa. Per tant, si tu compres figues seques turques en el mercat, a dins del seu interior està ple de petites avispetes. És a dir, que crec no és de la llavoreta, sinó és de la petita avispeta que n'hi ha en quantitat a dins cada figa femella de les figueres femelles de la Mediterrània, que són figueres de tipus mirna que necessiten ser pol·linitzades per aquesta petita avispeta, que si no durien a terme la seva pol·linització i la interior i ulterior maduració.
Jo tot el dia cuí figues. Jo tot el dia cuí figues.
Ja tens aquí respostes d'algú que en sap, eh? Perquè clar, mos miraves en Julián, en Miquel Àngel i jo, i nosaltres sabem de moltes coses, però de figues menjar-les, de moment. I com deia en Miquel Àngel, que no li agraden de patir. A la flor això de les cames.
No és que no m'agradi, me les menys, però no és la meva passió, no? Mm. Però, en canvi, molt de cuiners, o sigui, és un producte de la gastronomia balear molt arrelada. Vull dir, hi ha moltíssimes receptes dolces i salades que duen figues, no? Mm. I supos que si en aquesta conversa estigués en Miquel Calent o en Santi Taura o algun d'aquests cuiners, mos podrien donar mil receptes per fer figues, no? Mm. Així que supos que, tot i que jo no m'agradi massa, pues és un producte molt versàtil i amb moltíssimes varietats. No?
Diuen que si no t'agrada l'òpera és perquè has vist poques òperes. Llavors, si no t'agraden les figues és perquè has menjat poques figues?
Sap que se pot malinterpretar moltíssim el que acabes de dir, eh? Però diguem que n'hem menjades les suficients, eh? Anem a dir així. M'estim més menjar altres coses. Eh? Que també sona mal, però ja està.
Més pedós, pressec, pomes, tindris.
I d'això també mos du a parlar la següent paraula, que és local, perquè la figa és un producte local. Que vos ven el cap, Julià?
Juntat amb la paraula anterior, és també molt curiós que el fruit de la figuera s'emplea per fer ginebres, i ginebres locals. S'emplea per aromatitzar la ginebra la fulla de figuera, que a la vegada jo no me recordo per res en el gust d'una figa.
Però aquesta oloreta, Miquel Àngel,
sí,
local.
Recordo en Matías Iriarte, un cocteler de Palma, que un dels seus cocteles emblemàtics era precisament en fulla de figuera destil·lada i empleant fulla de figuera per decorar el còctel. Sí que sí que s'emplea. M'estranya que en Julià no hagi dit begudes punts que tira que barra.
Perquè no fas pa amb publicitari.
Exacte.
Ara jo faré una mica perquè li vaig comprar en Julià un mallot de ciclista, que darrere posa ciclista local. És vera que segons t'agafes la foto, posa ciclista loca, ¿vale? No és la L final i a lo millor t'assusta una mica, no? I li vaig fer que comentari en Julià perquè quan anava en sa bicicleta caminant vaig tenir la sensació, que no sé si és vera o no, però la sensació la vaig tenir, de que el tràfic me respectava una mica més. És a dir, que no m'anaven els cotxes a darrere jo fent claxonades i pitant i tal, fora d'aquí, sinó que vaig tenir la sensació de que se respectava una mica més el fet de que fos local. No?
Mm-hmm. Ara surts 4 o 5 vegades i ho comproves.
De fet, això no. Nosaltres hem fet un estudi en la Universitat de les Illes Balears, en el qual se demostra que amb aquest mallot de Puig el risc de patir un accident en bicicleta disminueix un 4.000%.
Això és mentida. No ho dic perquè estàs a la ràdio pública, no me lis. No me lis.
Eres universitat de
Oklahoma.
Wisconsin. No és bona, però aquest mallot sí que són molt xulos.
Rafa, local.
Lo local va a més. En un món que està unificant-se i que és igual de per tot, i ara te'n vas a qualsevol ciutat i et sembla que ja ho has vist, no? I és un orgull, no? El quilòmetre zero local, l'orgull de pertànyer, la identitat. Jo crec que és algo com a treballar, no? En un món que és una aldea global, que aquest és un concepte que no sé si alguna vegada ho podrem entendre, el fet de reivindicar i de cuidar el que és teu, el que has mamat, el que és... Uau, et trobo que és tan, tan preciós i no perdre'l, no? Que és sumament difícil, perquè el futur és el mestizaje, vull dir que cada vegada més, no?
I si xerram de Balears, amb aquesta saturació turística que tenim, lo local no pot donar abast en tota la gent que hi viu aquí, no? I vull dir que només una part petita del turisme pot gaudir d'un producte local de veres, quan seran de gastronomia, perquè no n'hi ha per tots. O sigui, és impossible produir tot el que s'ha de produir aquí, siguent local, per donar a conèixer fora. Per tant, acabes important molt de producte, acabes transformant un producte que podria ser local en algo que no ho és, i tot això és el que tu deies. És un mestissatge, però no és un... No és una bona, des del meu punt de vista, no és una bona solució. I no sé on anirem en el final, però si tot això obliga que hi hagi una desaparició del producte local en base a un producte internacional estandarditzat, pues crec que tots hi perdem.
D'acord.
Home, jo crec que és evident, per la part que me toca, crec que és més que evident les bondats i beneficis que té l'economia local i el producte local, les fàbriques locals, que a poc, pues, grans multinacionals s'enduen cap a fora quan tenen ja un mercat aquí establert i decideixen que per estalviar-se una dècima de cèntim en cada unitat, pues, destrueixen puestos de feina aquí, ja no directes, sinó també indirectes, com ha passat a una important fàbrica de llet d'aquí fa no res. I crec que tots han de ser molt conscients d'això, que per una banda, pues, s'ha d'intentar ajudar més les empreses locals, tot i que crec que se prenen bones decisions, però també com a consumidor, el que deia en Rafa, és molt important que prenguem la decisió de posar el producte local sempre que aquest sigui bo, és evident, perquè no consumirem producte local només perquè és local i són d'aquí, sinó que és producte de la qualitat, no? Però entendre què vol dir la paraula local, no només és consumir perquè sí, no? Consumes perquè és local, perquè està de moda, sinó vol dir que la relació de cada un de nosaltres a Mallorca i com el consum no d'aquest producte pot acabar afectant directament a la nostra vida, no? Al final, pues, si desapareixen els puestos de feina, tanquen fàbriques i tot se'n va a la península o a altres bandes, de què menjarem? No?
Jo,
turisme n'hi ha, hotels n'hi ha, poden fer feina tots els hotels, però no sé si n'hi haurà tants.
Hotels.
Hotels. Restaurants, abans,
No ho sé, jo fa un parell de setmanes tenia una discussió damunt d'aquest tema amb una administració pública respecte a el que vol dir producte local, no? I jo crec que és vera que producte local pot ser això, la figa, no? Que xerràvem abans, bueno, és un arbre que neix aquí, se cuida aquí, se cultiva aquí, es recull la fruita de l'arbre i te la menges, i això és producte local, vale? Però què passa quan l'ingredient no és d'aquí, però has fet tots els processos exactament igual, no? Passava amb el cafè, per exemple, no? Cafè, pues a Mallorca no en produïm de cafè, és impossible produir cafè. Bueno, no sé si ara sortirà qualque botànic que me digui el contrari, però a priori me pareix que no és un puesto adient per fer cafè, igual que hi ha puestos del món que no és un bon puesto per fer vi, per exemple, no? Però si nosaltres duim el cafè i amb una empresa local, amb gent local i amb unes instal·lacions locals, el processes, el canvies, el manufactures i treus un cafè produït aquí, pues algo de local té. És lo mateix, no és exactament lo mateix, però crec que forma part de l'economia circular, no? I que no és lo mateix que agafar un cafè, igual que he explicat ara, però que han fet aquest procés a Itàlia, o l'han fet a una altra banda. Per tant, jo crec que no ha de ser lo mateix. I crec que s'ha d'obrir una mica el ventall o les mires de que no només és allò que se fabrica directament, la matèria prima que se fa aquí, sinó s'ha de pensar una mica més obert amb els temes de manufactura i la producció, no? Que una cosa és producte, una altra és producció, jo entenc la diferència, però que no és el mateix un producte fet aquí, com en Julià que fa Begudes Puig, a una multinacional que el du. I és producte local el que fa en Julià, el que xerràvem ara, no ho sé, per jo sí, però sobretot és una producció local que ha de tenir qualque avantatge per la gent que vivim aquí respecte a una multinacional que ve de fora amb el mateix producte que ha produït una altra banda del món, no? I moltes vegades, i sobretot l'administració, crec que no se té massa en compte o se separa massa, no? I crec que s'ha de donar passes perquè la producció local se tingui una consideració per escuda a lo que és el producte local.
Aquesta indústria que havia un temps, no?, i que s'ha anat deslocalitzant, uh-huh, perquè era molt més barata abans. Ei, que se'n va el temps. Alguna cosa voleu afegir per tancar?
No, jo volia afegir una cosa ràpida. Que hi ha gent en sa coca pica xerrat i me diuen, bueno, és que cada un és lliure, no?, de fabricar on vulgui, i això és evident. Però si històries que s'ha de premiar de qualque manera, no?, o donar uns certs avantatges en els que tingui la fàbrica aquí. I tothom és lliure tant de fabricar de dins com de fora. Vull dir que si qualcú que no li va bé que se doni un avantatge a les fàbriques d'aquí, ho té tan fàcil com tornar a muntar les fàbriques d'aquí, no? I així tots estarem en igualtat de condicions i tant nosaltres com les multinacionals pot ser un producte local. Que Tant de bo passi.
Ara toca un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la La xarxa de vidre.
Que, per cert, hem xerrat de tu abans. Mm-hmm. Tot això començava amb uns orgues determinades iglesis, un dels quals, jo crec que, o dos dels quals han portat a la radionovel·la i també han sortit en el teu programa, xerrant
sí,
de tubs.
Sí, sí.
Perquè els orgues d'iglesi tenen tubs.
I na Núria Sastre i en Ramon Vilaseca, que són dos personatges molt espavilats, varen saber quin tub trobar, el que cercaven, no?
Van tocar estupa dient.
Exactament. I de Miquel Àngel Palleres, adéu.
Adéu.
Rafa Governa, gràcies, adéu.
Gràcies a tu.
Julià Puig, gràcies.
Adéu, moltes gràcies.
IB3 Ràdio és cultura.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
Capítol 12. El soterrani. La foscor d'aquell soterrani no s'assemblava a cap altra. No era la foscor del bosc de Valldemossa, on els pins deixen passar el reflex de les estrelles. Era una foscor de tomba, pesada, que feia olor de terra banyada, d'oli vell i de ferro rovellat. Estaven fermats a dues cadires de fusta velles, esquena contra esquena. Els canells encremaven pel plàstic de les brides de niló. Tot l'orgull de la nostra victòria a la carretera de Formentor s'havia convertit en això, una trampa perfecta que en Llop havia dissenyat des del primer dia a la biblioteca de la possessió. Un simple xip, una llumeta vermella, i nosaltres li havíem obert les portes de ca nostra.
Núria! Núria! Em sents? Estàs bé?
Sí. Sí, Ramon. Som aquí. Però no em puc moure. Aquest plàstic s'enclava la pell cada vegada que respir.
No, no t'esforcis. Si mous massa els braços, les brides s'estranyaran més. Escolta'm bé, aprofitem ara que estem sols. En Font no tardarà a baixar. Voldrà jugar al seu joc preferit, el del cavaller culte, que es veu obligat a fer coses lletges pel bé de la ciència. No et deixis guanyar per la por. Encara tenim un as a la màniga, que ells ni se'n sumen.
Un as a la màniga? Ramon, ens han agafat a ca teva. Ens han robat l'espèculum de la taula. Tenen les tres lents de Fresnel. I nosaltres estem lligats a un pou. De quin as parles?
L'altura, Núria. El far de Calafiguera. Recordes els arxius de digitalització de la Sibila del teu avi? Hi havia una nota sobre les reformes modernes de la xarxa de fars balears. Sobretot una de l'any 62. Només has de retenir aquesta data. 1962. No els diguis res d'això. Entesos? Ja són aquí.
Vos deman disculpes de tot cop per la rudesa del trasllat, senyora de Sastre. El senyor Vilaseca ja sap com funciona el món de la seguretat, però entenc que per vos tot això és una situació molt desagradable. He fet d'una mica de vida les meves pròpies vinyes de la Tramuntana. Una anyada excel·lent, de veritat. Vos ajudarà a entrar en calor. El soterrani és fred a hores d'ara.
Deixis de comèdies d'aristòcrata, senyor Font. No som aquí per un tas de vins ni per escoltar com presumeix de la seva propietat. Si ens ha volgut vius i ens ha portat fins a Valldemossa és perquè està desesperat. Té els vidres, però no sap on ha de col·locar-los.
Sempre tan agressiu, senyor Vilaseca. Una mentalitat de soldat una mica limitada, si em permet l'observació. Jo no estic desesperat, al contrari. Estic a un pas de complir la missió de la meva vida. Tinc les tres lents de Fresnel damunt la taula de la biblioteca. Ignis, Speculum i Radius. Tinc el coneixement històric, però té raó en una cosa. El llapis de memòria tenia un arxiu encriptat digital que ens impedeix veure el document final d'en Tomeu Sastre. On s'ha d'ancorar el prisma? Quin és el far triat per l'arxiduc?
Vostè sap perfectament que si li daim, la nostra vida no valdrà ni estopés de la fusta d'aquestes cadires.
Senyora Tassastre, per favor, em coneix. Sap perfectament el respecte que li tinc al seu talent i a la memòria del seu padrí. Jo no som un assassí, però l'arxiu de la llum és el meu destí. Si col·laboren, els garanteixo que sortiran d'aquesta possessió pel seu propi peu quan el tresor estigui assegurat. Però si es mantenen en aquest silenci absurd, em veuré obligat a deixar que el senyor Llop gestioni la situació a la seva manera. I ell no és un home de despatx com jo.
Senyor Font, perd el temps amb les paraules. Aquesta gent només entén la pressió real. Senyor Vilaseca, ens tornem a trobar. Em vareu clavar un bon gol a la carretera de Formentor amb el fum. Reconec. Però aquí dins no hi ha llanternes d'infrarojos ni màscares de gas que vos salvin.
Feu el que vulgueu, Llop. Si ens mata, en Font es quedarà amb tres trossos de vidre vells que no serviran ni d'ornament. No teniu res sense nosaltres.
Qui ha parlat de matar-vos? Aguantaríeu la tortura? Ho sé. Teniu l'escanar fet a la milícia. Per a la teva amigueta periodista aquí present, la senyora té una pell massa fina per aquest soterrani. I cal recordar que té una amiga a l'arxiu diocesà a Palma. La Margalida Llinàs. Començant per ella, senyor Font.
No, a la Margalida no la toqueu. No té res a veure amb això.
Núria, calla. No cedeixis. És un farol.
On és l'arxiu? On hem de dur les lents? Canta! On, martell, surt ara mateix cap a Palma per explicar-li a la teva amiga per què li diuen martell.
Atura, atura, per favor. Vos ho diré tot.
Núria, no ho facis. Ens eliminaran igualment.
L'ubicació és Calvià, senyor Font. El cap de Calafiguera. El far de Calafiguera. Allà és on han de muntar les lents.
Ah, Calafiguera, el pas prohibit de la milícia. Però clar, com no ho vaig veure abans als diaris nàutics de Nietzsche. Llop, guardi el ganivet, ja tenim el que volíem.
Segur que no mos menteix, senyor Font. Aquesta nina és llista.
No està mentint, Llop. Puc veure la veritat als seus ulls. Molt bé, el tracte es manté. Ens n'anem tots cap a Calvià ara mateix, però vendran en nosaltres. Si en arribar al far el prisma no encaixa o m'adon que mos han donat una ruta falsa, en Llop els farà fer el darrer salt d'espeleologia des del penya-segat de Calafiguera cap a la mà. M'entès, senyor Vilaseca?
Entesos. Anem cap allà i acabem amb aquesta comèdia d'una vegada.
Excel·lent, Llop. Martell, traieu-los d'aquí. Prepareu la furgoneta. L'arxiu de la llum mos espera.
Ramon? Ramon, ho sent. No he pogut aguantar quan han nomenat la Margalida. He hagut de dir la veritat de Calafiguera. Ens mataran, no?
Escolta'm, Núria. Escolta'm molt bé i mira de no fer cap gest que en Llop pugui veure des de la cabina. Has fet exactament el que tocava. Has salvat la situació.
Què vols dir? Els he donat la clau de la caixa forta.
No. Els has donat la meitat de la clau. Recordes el que t'he dit al soterrani sobre l'any 62?
Sí, la reforma del far de Calafiguera. Però no entenc què té a veure amb la xarxa de vidre de l'arxiduc.
L'arxiduc Lluís Salvador va dissenyar el mapa i els punts d'ancoratge a finals del segle XIX, basant-se en l'altura exacta de la llanterna del far d'aquella època. Però l'any 1962, l'exèrcit i el ministeri varen reformar la torre. Varen elevar l'estructura exactament 10 metres per sobre de la base original per donar-li més abast marítim.
10 metres més amunt? Déu meu!
Exacte. En Font col·locarà les tres lents de Fresnel seguint els llibres antics i muntarà el prisma al punt exacte de les coordenades pures de l'arxiduc. Però el feix de llum actual del far passarà 10 metres per sobre de l'angle original calculat fa més d'un segle.
Llavors, la llum no assenyalarà l'entrada de la cova?
Assenyalarà la paret del penya-segat, sí, però apuntarà a un punt totalment fals. Una paret de roca que no amaga absolutament res, segurament desviada a desenes de metres de la veritable entrada del búnquer. I coneixent l'arrogància d'en Font, no posarà en dubte el seu propi muntatge.
Es pensaran que el mapa els ha dut al lloc correcte, just on apunti la llum.
I aniran a acabar on no toca. Com vegin que no hi ha cap porta i perdran hores buscant un accés ocult a la zona equivocada. Picaran pedra fins a esgotar-se, pensant que l'entrada està tapiada o coberta de vegetació.
I què passarà amb nosaltres? En Font no ens deixaran amb ells a muntar el vidre. Ens voldran tenir controlats.
Nosaltres som un destorb tàctic en un penya-segat de nit. Estaran cegats per l'avarícia i la pressa d'obrir l'arxiu. El més segur és que ens deixin aquí, tancats a la furgoneta, a la zona d'aparcament del far. Lligats com gossos i amb un forrellat per fora. Per què no fem nosa mentre ells fan la feina bruta?
I suposant que ens deixin tots sols. Ramon, estem lligats de mans amb brides de niló gruixudes. Les portes estaran bloquejades. Com se suposa que aprofitarem que ells estiguin distrets?
Perquè el llop no m'ha escorcollat bé abans de ficar-nos aquí dins. S'ha refiat que ja ens havia pres les armes al pis.
Què vols dir?
Tinc un petit recurs amagat a la sola del sabat esquerre. Una minúscula fulla de ceràmica. Indetectable.
Dus una fulla amagada a la sabata?
Sempre. Sé com fer-la servir. Quan aturin el motor a Calafiguera i s'allunyi cap a la costa per fer el seu muntatge inútil, tallaré aquestes brides, t'alliberaré, forçarem la porta pel darrere i sortirem a la nit. I mentre ells piquen pedra al punt fals, nosaltres arribarem al vertader.
Heu escoltat Entre avui i demà, la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. La por és una mala consellera, però de vegades la història amaga detalls que cap villà, per culte que es cregui, pot preveure. En el pròxim episodi, el desenllaç comença a les fosques dels búnquers de Calvià. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, en David Ordina s'interpreta Sebastià Font, Toni Pons és Llop i en Toni Camps posa la veu en Martell. Vos esperam a tots la setmana que ve.
Parte, nací para sambar.
Yo soy tan pequeña.
Mi tiempo pasó.
Yo soy colombina.
Yo soy tierro.
Pero es...
todo acabar.
Deja el barco correr, deja el sol despertar, que hoy yo soy de la forma que me quieras ver. Lo que quieras pedir, te lo doy, seas quien puedas ser.
Lo que Dios quiera es,
seas quien puedas ser, lo que Dios quiera es. Yo soy el que ronda, poeta y cantor.
Mi tiempo y mi vida es buscar el amor.
Yo tengo un pandero,
me gusta cantar.
Yo nada en dinero,
no tengo un real. Fui reina del baile, ya no sé bailar.
Yo modestia aparte, nací para zambar.
Yo soy tan pequeña,
mi tiempo pasó.
Yo soy colombina,
yo soy tierro, pero es carnaval, no me digas más quién eres tú. Volverá todo a ser tan normal, deja todo acabar, deja el barco correr, deja el sol despertar.